A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bisdobles.cesagarra.com.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és així. Verà.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bisdobles.cesagarra.com.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del
30,
meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
Radioteatre, amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Calders, Robert Robert o Anton Chekhov al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim un sant cugatenc que ens parlarà de música, en Josep Ferrer, i també tindrem un que ha vingut a vegades a Sant Cugat, en Paco Mir, que ens parlarà de teatre. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Avui, Dia Mundial de l'Òpera. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El passat dimarts, dia 25, es va celebrar el Dia Mundial de l'Òpera. Jo confesso que no n'havia sentit a parlar mai, i és lògic perquè sembla que està encara en procés de declaració oficial per part de la UNESCO, comptant que té el suport absolut de l'Institut Internacional de Teatre i la majoria de representants acreditats de l'òpera, com Opera Music, Theatre Forum del Regne Unit, Opera Canadà, Opera 21 d'Espanya, Reunió des Òperes de France i els Centres Nacionals per les Arts Escèniques de la Xina i de la Índia. La data de celebració coincideix, vés a saber per què, aquests i no uns altres, amb la data de naixement de Georges Bizet i de Johann Strauss II, dos dels més coneguts compositors d'òpera i opereta. Estic d'acord amb Strauss, però tinc els meus dubtes sobre Bizet, perquè a part de Carmen, una de les més representades al món, jo diria que potser Puccini o potser Verdi haurien d'estar aquí, en la celebració del Dia Mundial. Però, ai, amics meus, es dona la casualitat que els dos, Bizet i Strauss, varen néixer el mateix dia, Strauss el 25 d'octubre de 1825 i Bizet el 25 d'octubre de 1838. Aquesta iniciativa de les organitzacions Òpera Amèrica amb Latinoamèrica i Òpera Europa són, com totes aquestes coses, una manera més de vendre un producte. I no ho dic com una cosa negativa, ans al contrari. Avui està demostrat que cal promocionar les arts escèniques per anar recuperant un públic que ja abans de la pandèmia, s'anava retirant de la presència pública dins d'un teatre. Sigui per veure teatre, dansa, concerts de clàssica o òpera, la pandèmia encara ho ha complicat més. Cal dir-ho. I probablement per això també aquesta setmana s'ha fet a Barcelona un congrés internacional d'espectadors. Quan ho llegia em semblava mentida. Ja veurem quines conclusions en treuen i ja en parlarem. Serveix per alguna cosa realment un dia internacional de música, de dansa, de teatre i ara d'òpera? Penso que sí. Però no n'hi ha prou. Si no passa també que els governs, les institucions públiques, les grans empreses no arriben a la conclusió de que en qualsevol sentit la cultura és important. Cohesiona, crea societats millors i costa diners que naturalment han de pagar els que en gaudeixen, però que no n'hi ha prou amb el preu de les entrades per poder assolir les necessitats i la continuïtat dels que practiquen aquestes arts escèniques, que no són només els artistes que surten a l'escenari, actrius, actors, ballarins, ballarines, músics, sinó els que hi ha al darrere, escenògraf, vestuari, llums, transport i un llarg, etc. Els dies mundials serveixen, però no n'hi ha prou. És curiós que cada dia de l'any, actualment, es celebren dies mundials de tot, Escolteu, el mateix dia 25 era el Dia Mundial del Karate, de la justícia, de la pell de papallona, de les persones de talla baixa, i avui, dia 27, de la teràpia ocupacional, del patrimoni audiovisual o del corrector de textos, per dir alguna cosa. Polítics i milionaris del món que m'escolteu, deixeu-me pensar que això és així, no parleu tant de cultura i ajudeu-la a sobreviure. Inclús l'òpera, que ja ha deixat de ser en molts llocs un lloc només per rics. I si no, esperem, com sempre, que Déu faci més que nosaltres. Amén. Cada vegada que escolto això se'm posa la pell de gallina, i no ho dic de mentir, és veritat, i ho hauria escoltat en directe moltes vegades, i amb disc moltes vegades més, i per YouTube moltes vegades més, però sembla cada vegada que és nou. I estic dient això, i el meu Josep Ferrer, que el tinc aquí, director artístic d'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i director també de l'orquestra, òbviament, encara que hagi canviat el títol, perquè en aquest moment el director titular és en Saúl de Brotons. Josep, benvingut,
bon dia,
benvingut
moltes
al programa.
Moltes gràcies.
Escolta'm, jo volia parlar amb tu de que a partir de demà, divendres, al Teatre Auditori comença la temporada d'orquestra, aquesta temporada del 2022-2023, i comença amb un concert extraordinari.
Home, això que estem escoltant, el Rèquiem de Fauré, és una obra magnífica, és una obra que deixa un impacte a tots els que la preparen i també al públic. No és una obra que passa desapercebuda. Aquest final, precisament, és una de les característiques d'aquesta obra, perquè els rèquiems de l'època del segle XIX parlaven de la ira de Déu, del terror a la mort, de que la trompeta farà aixecar els cadàvers, els morts vivents, i no hi haurà cap pecat que quedarà sense un càstig, no? Un càstig diví i tot aquestes coses. Llavors, el Fauré, que era de mentalitat, diguem-ne, càter, dels càters de l'antic cristianisme, que era molt religiós però molt poc a favor de l'Església, diguem-ne, i en canvi molt religiós, va suprimir aquests textos macabres, perquè per ell la mort era una alliberació, era un obrir la porta a la felicitat eterna, diguem-ne, no? I aleshores va treure aquestes coses tan tràgiques i va incorporar aquesta música estima ara, que diu precisament, és l'imperadíssim, que diu que els àngels estan cantant ara mateix, et menin al paradís i que la teva arribada rebin els màrtirs i et duguin a la ciutat santa de Jerusalem. És una pau, és una tonalitat de re major, que és la tonalitat dintre dels tons menors que hi ha en el rèquiem, és una tonalitat que brilla i que et deixa realment el cos completament relaxat i nou. És una música extraordinària.
I el que deia és que en Fauré, de fet, era de família, els pares, família creusista, o sigui, tenien, no eren agnòstics, però gairebé. En canvi, ell, durant tota la vida, va estar treballant per a l'Església.
Bé, ell tenia una formació i cantava en una escolania de petit, com si fos l'escolania de Montserrat. Li agradava molt l'orgue, el seu aprenentatge va ser a través del Cant Pla, Cant Gregorià, després música religiosa, però això no se diu, no té a veure amb que sigui un bon músic i un gran compositor, amb que ja dic, ell era molt religiós, el que passa que no, ja no combregava amb els luxes i una mica el paper social que feia l'Església en el seu moment i que possiblement faci ara, no ho sé, això.
Bueno, teòricament no tant. Teòricament no tant, i em sembla que la veritat es fa molt difícil. Millor que... Sí. Parlem de música. I deixem. Hi ha una particularitat, jo penso, com aquest que tu apuntaves abans, i és que ell, doncs... diríem que hi ha dos rèquims, el rèquim de Mozart per una banda i el rèquim de Brahms, que serien les dues fites en quant als rèquims, i ell el que fa és recollir, i també hi ha un fet també personal important, i és que ha mort primer sembla que el seu pare i després la seva
va
mare.
Morir el seu pare, i llavors ell va començar a fer un espai del rèquiem i va inclús interpretar-ho, i mentre estava fent al cap d'un any i mig o dos va morir la seva mare, llavors ja es va decidir acabar el rèquiem tal com el tenim ara mateix amb el que es diu la versió 1893, que és una versió molt original i molt diferent, perquè és un rèquiem en què utilitza una orquestra de cambra sense violins. I això és una cosa molt, molt, molt excepcional, diguem-ne. No? Imaginem una orquestra i tenim els violins, que només hi hagi violes, violoncels, contrabaixos i instruments de vent, no? Llavors, bueno, també posava arpa, orga, i això fa...
L'orga és molt important en
Forer. En música religiosa, sí. I això fa que la sonoritat sigui una sonoritat diferent. El suprimir, diguem-ne, del mateix registre els violins, que són la part més aguda, per exemple, les veus, que són aquest mateix registre, agafen molt més protagonisme, també agafen més protagonisme els instruments de vent, que fan intervencions solistes i que queden molt clares perquè no estan duplicant la mateixa veu que fan els violins, i per tota l'orquestra és un plaer, excepte pels violins que no toquen, però per tota és un plaer interpretar aquesta música, perquè és una música que és directa, que no busca els efectes especials, no busca la cosa, la grandiositat, és molt fàcil, no? Vull dir, aixecar el públic, fas un crescendo, dos timbales, de vores, un vibrato d'allò, i al final tot el músic toca molt explota, fort. Explota. I després, clar, per això és molt fàcil de fer. El que difícil és mantenir, conduir l'espectador, diguem-ne, l'auditor de la mà i portar-lo per paisatges sonors i idees netes, clares, melodies que s'entenen. Vull dir, és un rèquiem que realment és un prodigi, i realment la fama que té a nivell internacional, que va ser de seguida, s'ho mereix completament, perquè és un rèquiem molt autèntic i molt bonic, diguem-ne.
Diem que dirigeix en Jordi Picorelli.
Exacte.
Que en aquests moments està assajant.
En aquest moment estan assajant, que estàvem fent l'assaig, i bueno, i ell està fent una grandíssima feina. Estem tots molt contents, molt il·lusionats. A més, tenim un cor molt bo, que és el cor Bruckner, i els solistes també són molt bons. Vull dir que quan tu fas una manilla i tots els ingredients són molt bons, la manilla surt bona. Vull dir que demà serà un gran concert, segur.
Tenim la Júlia CC, que és la directora del Paul Bruckner, i a la vegada és la solista, la soprano solista, i en acabat també tenim un baríton. Que, a veure, tenim aquí el Josep Ramon Oliver.
Sí, que és un xicot que canta molt bé, que està fent una carrera en aquest moment molt important, ha estat a Anglaterra, ha estat aquí, vull dir, és una d'aquelles promeses que ja són realitat i que estan fent molt bona feina.
El concert inicialment s'inicia amb una serenata de Brahms, serenata número 2,
sí.
Que tot i que digui serenata i que pugui pensar-se que és una cosa... Sí. És algo més que l'habitual serenata.
Sí, perquè Brahms era un personatge una mica peculiar, era una mica allò, la cosa estricta i severa dels alemanys, no? I llavors ell mateix tenia un bon concepte d'ell mateix, de la seva vàlua, i a més això va estar una mica potenciat perquè la família Schumann, que era els grans compositors de l'època, van dir públicament que aquell jove, el Johannes Brahms, que venia a ser, doncs, bueno, que era un geni, que seria la continuació, diguem-ne, dels grans compositors alemanys com Beethoven, no? I llavors això amb ell tota la vida li va pesar. Ell tenia que demostrar que quan feia una cosa realment estava a l'alçada, no de fer-ho molt bé, sinó el repte era mayúscul, era superar Beethoven, no? Vull dir, era continuar l'evolució de la sinfonia de Beethoven. Llavors, clar, ell, per fer la primera sinfonia, no s'atrevia a posar sinfonia número 1, perquè ell, llavors va fer una sinfonia, que és aquesta serenata, i li va posar serenata per cobrir-se les espatlles. És a dir, a veure, si el públic em diu que és meravellós,
bé. Potser. Eh? I si em diu que no, diré, no, és que era una serenata, era una cosa d'anar per casa. Total, que amb el títol de serenata va fer una verdadera sinfonia, que passa que els temes són alegres, són, hi ha molta música, música diem-ne, rítmica, dansa, i és molt, molt alegre. I la primera sinfonia això va fer fins al cap de 20 anys. O sigui, això va fer... I clar, va estar 20 anys preparant la seva primera sinfonia, perquè volia que fos perfecta, que ningú pogués dir res. Realment, i era un personatge que, a més, quan acabava una obra, si no era... ho ensenyava als amics de confiança, bons compositors, si no veia que tot era absolutament perfecte, l'estripava. Preferia que passar la història amb 4 obres absolutament de primer nivell que no amb 50 obres, de les, amb aquelles 4 més, més 40, 46 més, que no fossin de primer nivell. O sigui, era un personatge una mica curiós. I amb la família Schumann doncs, també teníem una relació molt curiosa. Amb la dona del Schumann, del Schumann, quan va morir Schumann, ja li va dedicar aquesta serenata. O sigui, es mor el marit i ell ja li dedica la serenata. Sempre estava a casa seva, males llengües diuen de que eren algú més que amics. I bé, però és una música també... És molt Brahms, i és un Brahms que no és... que és molt, no diria alegre, però sí que entra molt bé, que hi ha un scherzo, hi ha un rondó, hi ha música molt agradable, i que precisament també es fa amb una formació, que per això també ho hem escollit, que és l'orquestra sense violins. O sigui que aquesta vegada tenim l'oportunitat de sentir uns músics meravellosos, que són els que estan a l'orquestra, i que moltes vegades estan allà al darrere, i que se sacrifiquen, diguem-ne, la seva vàlua personal pel diguem-ne, pel col·lectiu, i avui tenen l'oportunitat, doncs, tothom de demostrar la seva saviesa musical, diguem-ne, i hi ha una energia i unes ganes de fer aquest concert extraordinàries.
És un concert que té aquestes dues parts i que, en el fons, són equilibrades, tot i que sembli aparentment que no,
sí.
I que serà una... gaudir-ne, doncs, espero que sigui molt interessant i que la gent hi pugui anar i hi pugui veure. Comença aquesta temporada l'orquestra i teniu previst 3 concerts, més el concert habitual de valsos que es fa, sí. I veig pel programa que vau editar doncs, que hi ha una varietat important en quant, sí. en quant a les músiques que es toquen, però totes molt, molt equilibrades. El proper concert que dirigirà el Sabó de Brotons, sí. Que és els quadres d'exposició com a peça central,
bueno, aquest concert de Brotons, com que a més ja està incorporat, però vull dir que les coses es preveuen amb un any i mig o dos d'anticipació. Llavors, ell ja comença a deixar la seva idea de gran orquestra sinfònica, orquestra absolutament de nivell internacional, i ha fet una programació. Aquest primer concert que feia és espectacular, vull dir, els quadres d'una exposició és una obra magnífica, i a més no l'acompanya amb una cosa una mica més petita, no. Ho acompanya amb un gran concert per 2 pianos i orquestra, que ja això ja és el màxim, de Poulenc, que també és una meravella, vull dir que...
I comença amb Ravel.
Bueno, a veure, estem, no sé si estem a Sant Cugat o estem al Carnegie Hall de un d'aquests grans teatres del món.
Efectivament, doncs, com deies, doncs, hi ha l'Àlex Aguacil i el Yukiko Akashi, sí. Que són els 2 pianistes que faran aquest doble concert de Francis Poulenc, que és molt interessant. Després passem al concert de valsos i danses, valsos, que cada any doncs és una festa, que és dintre de les festes de Nadal, però jo penso que tothom està esperant que arribi aquest concert. Sí. I després passem a un altre molt interessant, penso jo, molt interessant del programa, perquè tenim Jean Sibelius, que jo penso que és un autor, és un compositor que no s'interpreta prou, perquè és molt, 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 molt interessant, molt. I Eroar Elgar, amb aquestes variacions d'enigma...
Amb Enigma, també, bueno, és una obra d'aquestes emblemàtiques, vull dir que jo m'he trobat gent que diu que és l'obra més de tota la història de la música, les variacions d'enigma d'Elgar, vull dir, perquè és un geni de la instrumentació, i és, a part que té aquesta àurea de l'enigma, no?, que ningú ha aconseguit esbrinar quin és exactament.
Però hi ha molts que van dir en cada un quin personatge és.
Bueno. Són elucubracions, diguem-ne.
Sí, m'imagino que també es té a veure amb la societat anglesa del moment. Sí. I després passem a un altre, que és Khachaturian Bernstein, que això doncs, d'entrada pot xocar, però sí. Que té una gran
bueno,
potència.
A veure, nosaltres aquí tenim ja l'Elisabet Frank, Sant Cugatenca, sí. Flautista, i bé, aquest concert de Khachaturian és de...
és, diguem-ne, el top dels concerts de flauta, que si jo precisament sóc flautista, vull dir, jo tinc la carrera de flauta travessera, però sóc flauta travessera durant molts anys al conservatori, és un concert que et mires la partitura i dius, no, és impossible. O sigui, que això no es pot tocar. És impossible. I resulta, llavors venen flautistes com l'Elisabet i diuen, no, jo el toco, i el toca bé. O sigui, que és d'una tècnica, d'un virtuosisme i d'un, diguem-ne, jocs quasi de circ, diguem-ne, amb la interpretació, i és un concert així espectacular. I llavors, amb això, van pensar en el seu moment, bé, escolta'm, què pot donar joc amb això? Doncs la música americana, aquesta del Leonard Bernstein, del Copland, que són músiques també així molt brillants i que l'orquestra jueix molt els instruments de metall, la percussió, vull dir, un concert així molt, podríem dir, molt actual en aquest sentit, no? En aquest sentit d'espectacle. Si una cosa és la música, per la música, la concentració, tancar els ulls, sentir la música i emocionar-te, i l'altra cosa és un espectacle amb el que la música la protagonista, però que és un espectacle visual i sonor i tot això.
I que acabeu amb una peça de l'Artur Márquez, el Danzón número 2, que
això també,
sentiríem ballant al
públic. Això és una música aquelles que es programen perquè la gent s'aixequi de drets. O sigui, és un final que la gent s'aixecarà, ja veuràs.
Bueno, i el concert de Sant Jordi...
El concert de Sant Jordi és un concert molt especial, perquè nosaltres vam dir amb el Salvador, escolta'm, Salvador, ens agradaria fer un concert que tu dirigessis la teva música, perquè ell és un gran compositor. Sí. Llavors, ell deia, home, potser no cal, no? Et surt una mica la modèstia, no? Potser no cal, potser de cara al públic, de cara al màrqueting, fem una cosa variada. Dic, no, tu dirigint la teva música, perquè és el que feia en el segle XIX, el segle XVIII, Beethoven, quan feia una sinfonia, sortia ell i la dirigia ell mateix, i la defensava. Llavors, com que ell té una sinfonia per estrenar en versió d'orquestra sinfònica, i també té un concert que diu catalanès, que és per tenora i orquestra, en lloc de violí o piano i orquestra, doncs va dir, val, d'acord, faré una obertura que té molt bonica, molt, molt brillant, després faré el concert catalanès, que és el concert per tenora i orquestra, i després l'estrena de la sinfonia. I clar, és un concert rodó, és un concert rodó de música catalana.
Sinfonia número 2, Ausias Mar.
Ausias Mar, i que és estrena absoluta. Llavors, clar, és un concert que fa molta il·lusió, i a més aquest fet històric, diguem-ne, que el compositor dirigeix la seva música. Això no només pel públic, sinó pels músics. O sigui, per un músic que el compositor estigui allà davant i digui, no, jo això havia pensat d'aquesta manera, perquè penso i t'expliqui una mica com funciona la música, això és impagable.
Bueno, és una temporada, penso que molt rodona, molt equilibrada, amb tot tipus de música, i penso amb música que és, entre comets, imprescindible per al públic.
Sí.
I una altra cosa que volia comentar amb tu, que s'ha parlat ara, aquests dies, i que, si no m'equivoco, em sembla que deies que avui ja hi ha hagut la primera experiència, que és aquesta que s'ha fet entre l'Ajuntament i l'Orquestra Sinfònica de Sant Cugat, el projecte Un Matí d'Orquestra.
Exacte. Bé, Un Matí d'Orquestra és un projecte que compta amb el beneplàcit i l'organització i l'assessorament d'una organització que es diu Apropa Cultura, que es tracta d'apropar la cultura, doncs, no només la música, sinó també teatre, etc., a col·lectius que tenen dificultats, o de col·lectius, no sé com s'ha de dir, per ser políticament correcte, minusvalies, col·lectius que són i que nosaltres els amaguem, la societat els amaga, els tanca en un lloc i especial, però que hi són i que hi són persones i que tenen drets com persones que són, i a més que són persones molt, 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 molt sinceres, molt directes, que no diuen mentides mai, que si s'emocionen, s'emocionen, i si els agrada, aplaudeixen, si no aplaudeixen, vull dir, no pateixen de convencionalismes socials que partim la majoria de gent, i aquesta gent tenen el dret d'accedir a la cultura. Llavors, avui precisament ha sigut la primera de les accions, això, diem, està patrocinat, nosaltres col·laborem, però està patrocinat pel Teatre Auditori Sant Cugat i també per l'Ajuntament, amb la nostra col·laboració, i avui han vingut un grup de persones, primer, i fan un tipus d'activitats molt agraïdes, com són, primer, participar en una espècie de jocs que amb instruments de percussió, instruments de xilofons i coses, amb un terapeuta músic que els presenta. Després hi ha un músic de l'orquestra que de proximitat ensenya un instrument, i al final assisteixen a l'assaig. És una cosa molt emocional i molt interessant.
Jo penso que, a més, feu diverses sessions.
Sí, en farem, hem quedat d'aquest primer, en farem 8 cada any. En principi comencem amb 8 sessions. I cada sessió pot fer-hi un o dos col·lectius. Vull dir que està bé, és una entrada forta i que estem contents.
Home, jo penso que efectivament és molt interessant i, a més, aquesta capacitat de poder, perquè suposo que es tracta d'explicar pel seu nivell,
exacte,
com funciona una orquestra, de quina manera, els instruments, com són els instruments.
Sí, més que parlar molt, es tracta d'una cosa més vivencial. O sigui, ells venen i a seguida es donen els instruments, hi ha un terapeuta, un músic que els fa participar, ell toca per sobre una melodia que és interessant, els instruments estan preparats perquè toquin el que toquin sempre soni bé, o sigui, no estan afinats amb totes les notes, sinó estan afinats amb les notes d'uns determinats acords perquè funcioni. O sigui, és un treball previ i perquè ells vegin que la cosa és emocionant. Llavors ells estan contents i després, al veure l'assaig, veuen el que ells han fet abans i veuen el que fan els altres i realment s'emocionen. Hi ha molta emoció i molta, és molt interessant.
Es presenta o es fa en la cafeteria del Teatre
Auditori? No, al hall del Teatre Auditori es fa el taller.
El hall,
el taller, el que és que ells participen, hi ha unes taules amb tot d'instruments que ells s'agafen, sempre hi ha el terapeuta, el músic terapeuta que els va guiant, organitzant. Allà també es fa un instrument, un músic de l'orquestra va allà i els ensenya un instrument i toca així al costat d'ells i després entren a dins del teatre i llavors l'orquestra està assajant al teatre i llavors veuen un mitja hora, tres quarts d'assaig d'orquestra.
Jo et diria, Josep, tot el que estàs explicant, que és interessantíssim, que si ho ampliéssiu amb un públic normal en general,
ja
tindria molt èxit, eh?
Ostres, doncs, potser sí.
Jo diria que sí, eh?
És possible. Ara que dius això, aquest concert de demà, com ho hem dit, abans, el de 7 a 2 quarts de 8, farem una mica de xerrada per preparar el concert, sí, perquè la gent que... Bueno, hi ha gent que ja està molt informada i que coneix perfectament les obres o que us mira, es prepara el concert, però hi ha gent que no i que agraeix que li expliquis una mica les circumstàncies, com es va composar aquella música, etc. No? Llavors farem de 7 a 2 quarts de 8 allà al cafè del Teatre Auditori, és obert a tothom.
Presentaràs tu?
Presento jo mateix, sí. Hi haurà una mica de presentació sobre el concert, les obres del concert. A 2:15 deixem el cafè lliure perquè quan comença a venir la gent i si la gent vol prendre un cafè o alguna cosa, i a 8:00 comença el concert.
Doncs també és una bona notícia veure això, perquè tot el que sigui doncs ampliar, o sigui presentar, obrir l'actuació, que no tothom es quedi només amb que hi ha una orquestra, uns senyors o senyores que surten a l'escenari que toquen, sinó que, a més, hi ha alguna cosa més. Sí. Penso que és molt, molt, molt interessant. Josep Ferrer, moltes gràcies per haver estat aquí, explicant-nos tot això, pensar que aquesta temporada que comença en plenitud i amb una quantitat, amb una varietat i una força que continua, que vol dir que l'orquestra de Sant Cugat, escolta'm, que ja compres els 30 i...
32, no? 32, sí.
Que la cosa continuï d'aquesta manera.
Molt bé, molt bé.
I això segur que tindrà... Que té, no que tindrà, que té futur. Gràcies, Josep Ferrer.
Moltes gràcies. Thank you.
El proper diumenge, al Teatre Auditori de Sant Cugat, es presenta El perro de l'Hortelano. Per l'Hortelano, que és una obra, com la majoria de gent sap, que és de Lope de Vega, però aquesta versió del perro de l'Hortelano és tot una altra cosa. I per explicar-nos què és aquesta versió del perro de l'Hortelano, tenim, espero, el telèfon en Paco Mir. Bueno, perdó, en Paco Mir i Maluquer. Paco Mir, Maluquer, bon dia.
Bueno, Paco Mir, Maluquer, perquè vaig fer la broma de Félix de López de Vega i Carpio.
I no? Carpio, no, Mir, no, ja. Ja m'he imaginat que ha sigut per això, Paco, però, clar, jo vaig pensar, fixa-t'hi tu, com ha passat el cercle d'or sense... Pum, en un moment.
Sí.
A veure, Paco, expliques una mica com va sorgir el fet de que tu, que has fet de tot. Jo et recordo amb una sarsuela fantàstica, oi, el Capitán Gran, m'equivoco?
La sobrina del Capitán Gran.
Que era fantàstica, la vaig veure al Teatre de la Sarsuela de Madrid, que era fantàstica, sí. I has fet 50.000 coses, perquè, clar, tothom et coneix com un membre de Tricicle, però tu ets una persona que has fet de tot, inclús, si no m'equivoco, vas dirigir una pel·lícula molt interessant, una mica de, com de sèrie negra, no?
Vaig fer una mica de sèrie negra perquè era més comèdia, però sí que hi havia una mica d'investigació, que era lo mejor que le puede pasar a un croissant.
Exactament. Sí. Paco, explica'ns una mica com sorgeix la idea de fer aquesta adaptació de Lope de Vega.
Doncs sorgeix perquè per ganes d'anar al Festival del Magro, que jo, com Tricicle, evidentment, no havia anat mai perquè només fa segle d'or, i vaig pensar, no, però jo tinc ganes d'anar-hi cap allà, i vaig estar... Tenia una idea que la tenia desenvolupada per fer un Romeo i Julieta per la temporada escolar del programa en anglès, que finalment no va sortir per la pandèmia, i llavors vaig aprofitar aquesta idea, que era una companyia de 38 membres, dels quals només arribaven dos al teatre, i els deien al públic que no passava res, que la funció la feien perquè el públic no té la culpa de res. I amb aquest argument, aquesta trama paral·lela, vaig a buscar una comèdia del segle d'or que m'anés bé. I de totes les que vaig llegir, la millor que m'anava era El perro de l'Hortelano. I per això és El perro de l'Hortelano i no El desempo del defend.
Perquè El perro de l'Hortelano, en definitiva, és una comèdia, i és una comèdia, a més, doncs, que en el seu moment jo suposo que devia tindre molta resposta del públic, perquè, clar, parla d'una comdessa que comença a enamorar d'un dels seus servents, del seu secretari, del seu servent, cosa que no era pas habitual. I a partir d'aquí, tu el que fas és convertir això en una altra trama, aquesta que dius, no? Perquè d'aquests dos que... Digues.
Sí, jo faig la combinatòria. O sigui, jo crec que és la meitat de teatre clàssic perfectament fet, tal qual s'hauria de fer el teatre clàssic, i l'altra meitat és aquesta comèdia dels tècnics que treuen la funció, sigui com sigui. O sigui, que jo és tremenda, és molt moderna i molt clàssica al mateix temps. El que es fa clàssic no és una paròdia del clàssic, sinó que és el text de Lope de Vega de la millor manera que es pugui fer. I, de fet, el públic riu també del text de Lope de Vega, no? O sigui, el públic està tan ficat que l'entén i riu obertament, no fa somriures. I per la part que em toca a mi, que és la del text modern, doncs també riu molt perquè ja és una mica... És un tricicle parlat, per entendre'ns.
Perquè tens uns actors, en aquest cas, que són gent que ha fet habitualment teatre clàssic.
Tots tenen el do de dir molt bé el vers, que s'entengui i que tingui música, i després tots tenen una comicitat que sense ella no s'hagués pogut fer aquest muntatge. Perquè, bueno, torno a parlar de Tricicle, diguem, no? Perquè, clar, no sent Tricicle, sent Lope de Vega, no deixa de tenir un ritme Tricicle i un street Tricicle de broma, de gamberreo, de complicitat màxima amb el públic.
Hi ha una cosa que potser és interessant remarcar, Paco, si et sembla, i és que de vegades, quan es parla de comicitat i com es parla de Tricicle, quan es parla, en aquest cas, d'una obra com aquesta, sembla, o pugui semblar, que la cosa és molt fàcil, perquè, en definitiva, és per poder fer riure i s'ha acabat i no passa res. I, en canvi, mantenir aquest ritme és dificilíssim.
no és que sigui difícil, és gairebé impossible, diguem, no? Perquè fer riure un de tant en tant no deixa de ser fàcil, però clar, mantenir l'interès i que no baixi el riure i que cap dels propostes de risa funcioni, vull dir, que totes funcionin, és realment complicat, no? De fet, ja en el cas del tricicle, diem, si feien riure 350 vegades, no hi havia, cada dia no reien 350 vegades, sempre fallava algun gag pel que sigui, diem, no? O sigui que obtenir el 100% de resposta sempre és molt complicat perquè els actors no estan igual, el públic no està igual, les circumstàncies no estan igual, o sigui, passen moltes coses. Però realment sempre es parla de fer humor és molt difícil, però vaja, els premis se'ls emporten sempre els que fan drames. Això sempre és així.
És veritat, això que dius, és veritat. Hi ha un altre concepte que també m'agradaria tractar amb tu, i és que l'escenografia, diguéssim, es va muntant i desmuntant.
Bueno, perquè també és una part, és part d'aquest argument d'aquests dos tècnics que arriben a un teatre i que diuen que no tenen res, o sigui, que venen amb una mà davant i una darrere, però que no passa res, que aquells que el trobin pel teatre s'ho faran perquè el públic gaudeixi de la Lupe de Vega sense problema. I així ho fan, diguem, no? amb el que troben, que evidentment no ho troben, amb el que portem nosaltres, a fer una sonografia que també forma part de la dramatúrgia, perquè només ja amb el primer canvi de sonografia el públic ja riu. I aquesta complicitat de convertir dues escales en qualsevol cosa no deixa de ser un gag reiterant, repetitiu durant tot l'espectacle. Fa falta, evidentment, la proposta, fa falta la complicitat del públic, no? Que entri en aquest joc de gamberro oficial, digueu, de gamberro que permès, perquè per entrar en un espectacle que és un joc absolut. És un joc ja amb el Lope de Vega, perquè el Lope de Vega, estudiant-lo, veus que el tio jugava i que feia coses només perquè ell es divertia fent-les, i és un joc perquè nosaltres ens ho passem molt bé fent-la i ens ho posem molt bé fent que el públic flipi.
Tenim en Moncho Sánchez Diezma, la Paqui Montoya, en Manuel Monteagudo i l'Amparo Marín. Com vas crear la companyia? Els havies vist? Havies treballat amb ells? O...
Doncs els coneixia. Jo estic visquent a Sevilla ara i ja els coneixia de veure'ls. I o sigui, que no vaig haver ni fer càstig, no? Perquè ja estava en una solvència més que contrastada entre tots. O sigui, i a més, tots es coneixen, Sevilla és molt petita i estan molt acostumats a treballar entre ells, i aquesta complicitat d'entre els quatre doncs es manifesta a la funció.
Vareu començar als Teatres del Canal de Madrid, després el Girat.
Bueno, vam estar als Teatres del Canal, vam omplir els Teatres del Canal, que vam obrir la temporada, que ja és un honor, i vam omplir, que és el segon honor que tothom hauria de tenir. Vam anar al Festival de Cali a fer el tancament del Festival de Cali de Colòmbia, que bueno, vam sortir que quasi ens fan ministres, i em sembla que aquesta és la primera funció que tenim després d'això. I anem a Barcelona després, també. Fem a escolars a Barcelona i aprofitarem per fer alguna funció d'adults.
Molt bé. I en Paco Mir, quan estem parlant d'això, que és una obra que ja es va fer al setembre, que es va estrenar al setembre i que, per tant, ja ha passat un temps, com ho tenim de projectes, Paco?
De projectes, doncs, tinc un altre... Tinc molts projectes. El que passa que tinc moltes portes trucades i encara falta que s'obrin les portes. Però vaja, he trucat a totes les portes perquè tinc moltes ganes de fer coses que abans amb el tricicle no tenia temps de fer. I bueno, doncs depèn dels amos de les portes, que les obrin o no les obrin. I quan les portes són meves, doncs és més fàcil perquè jo me la obro. I sí que tinc un projecte petit que seria fer un Rinconete i Cortadilla.
Ah, molt bé.
Per fer també, potser, pel Festival de Magro de l'any vinent.
I dintre del món musical de Sarsuela, Val, tens alguna cosa?
Doncs pues també això és molt complicat, perquè van canviant els jefes de la Sarsuela i el nou jefe mai vol saber res del passat, no? I tenim aquesta, Los Sobrinos de Capitán Gran, que és la farzuela que més vegades s'ha posat a la farzuela, o sigui, és un èxit absolut, però clar, com és un èxit d'uns altres, doncs els nous que arriben els costa molt programar-la, no? Tothom la demana, però no sé si es tornarà a fer.
Home, ja, la veritat és que hi ha sarsueles que són pràcticament, podríem comparar una opereta a una òpera per la quantitat de gent que hi participa, pels decorats, pel vestuari, per tot plegat. O sigui, que a vegades hi ha una consideració a la sarsuela com un gènere menor i no ho és.
Bueno, els Sobrinos hi havia moments que hi havia 120 persones a l'escenari i hi havia 17 decorats. Imagina't el que era la cosa, no? I hi havia 40 tècnics movent-lo tot. O sigui, que era una cosa que no era realment fàcil, no era de fer.
Per això dic que aquesta consideració a vegades està fora de lloc, perquè la sarsuela com a tal té una potència des del punt de vista escènic,
sí,
que demana molt, que demana moltíssim.
Sí, passa que la sarsuela té un problema, és que s'entén el que diuen.
Ja.
I el que diuen, moltes vegades dius, Déu meu, el que estan dient. Clar, ho diuen en alemany i pues, no t'enteres i van passant les coses, però clar, aquí com t'enteres de la trama i dius, ostres,
Paco, ara
quan vaya penyazo.
Ara quan dius això, i recordat que ahir vas anar al Liceu Il Trovatore, que Il Trovatore és quan tu coneixes l'argument, dius, és impossible que això pugui ser un argument d'una obra que tingui continuïtat i que s'entengui alguna cosa del que passa. No, és així, tal qual dius. Molt bé, Paco, doncs escolta'm, gràcies per la teva disponibilitat i...
No, bueno, vosaltres per donar veu a aquestes coses, que realment és un espectacle, perquè no sé com està de ventes, però que és indispensable, és un antes i un després. La gent parlarà o no parlarà. L'has vist o no l'has vist? Això serà la frase.
Bueno, jo hi seré, o sigui que com a mínim em tindràs a mi de respectador en tota seguretat.
Perfecte. Vinga, moltíssimes gràcies.
Adéu, Paco, gràcies per tu. Moltes
Adeu.
Gràcies. Bands are overwaiting all the town. Shines like falling in the desert sky. Any place with old friends and guitar in hand. There's a war waiting all the town. Ui, 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 aquesta música que escoltem és Speedy, de Atomic Leopards, que avui dijous a les 20 estaran al Bocamoll de Torreblanca. Atomic Leopards amb Santi Lluc, veu i guitarra, i David Lluc, contrabaix. I dos germans que es posen al front d'Atomic Leos i fan aquesta música que esteu sentint. Demà divendres a les 20 al Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i el Cor Bruckner de Barcelona, amb el Rèquiem de Gabriel Fauré i la serenata número 2 de Johannes Brahms, dirigits per Jordi Picorelli, amb la soprano Júlia Cessé, que a vegades és la directora del cor, i el baríton Josep Ramon Uller, que és el que hem parlat abans amb en Josep Ferrer. I el diumenge, a les 19, al Teatre Auditori, tenim El perro del hortelano, de Lope de Vega i Carpio, direcció i adaptació de Paco Mir, que també n'hem parlat fa un moment amb el propi Paco Mir. Un espectacle amb Moncho Sánchez Diezma, amb Manuel Monteagudo, la Paqui Montoya i l'Amparo Marín. El mateix diumenge, a continuació, és a dir, quan la gent surti del teatre veient de previst Lope de Vega, pot quedar-se a la cafeteria del Teatre Auditori, on comença un concert de jazz a 8:45, amb el Ray Paz Quartet, que és el Ray Paz guitarra, Antoni Saigi piano, un Pau Sala contrabaix, i en Joan Moll, bateria. I era curiosa que també hi ha el Halloween Fest, que es farà al Mercantic, el Cafè Belgrado del Mercantic, que comença avui i acabarà el dia 31. I us deixem amb música precisament d'en Ray Paz, Ray Paz Quartet, que ens està interpretant Senyals de WhatsApp. Adeu, fins la setmana vinent.
Thank you.